Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Si el Nadal és llum, Nova York n'és la màgia. El Club Més Amics et porta a Nova York per viure les llums de Nadal més màgiques. Des de l'emblemàtic arbre de Nadal del Rockefeller Center fins a un creuer pel Hudson inoblidable. Sense oblidar Brooklyn, Harlem, Downtown, Broadway i els espais més emblemàtics de Manhattan. Del 28 de novembre al 3 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a RadioEstel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal? Com esteu? Bona nit. Menys d'un dia. Aquest és el temps que queda abans que l'Euroliga estreni la temporada 2018-2019, un nou curs en el qual els millors equips d'Europa tornaran a competir en busca del títol més preuat de la temporada, el mateix títol que fa anys i panys que no torna a les vitrines de Can Barça. De fet, des de l'Eurolliga, des que estrenés el seu nou format, o el que és el mateix, des de la sortida de Xavi Pascual, el club ha estat incapaç de disputar els quarts de final. Si la temporada 2016-2017 amb Barzokas a la banqueta, el Barça s'acabava 11è classificat amb 12 victòries i 18 derrotes, a 4 victòries del 8è classificat de Rusafaka i a 11 del Madrid, líder de la fase regular, el curs passat, primer amb Sito Alonso i després amb Pesic, els blaugrana empitjoraven els seus registres, acabant en 13a posició, amb 11 victòries i 19 derrotes, a 5 victòries del 8è, el Khimki, i a 13 victòries del líder, del Cesca. De fet, la temporada passada, només 3 equips, Estrella Roja, Milà i Efes, van quedar per sota del Barça. I demà dijous comença una nova Eurolliga, una nova oportunitat perquè el conjunt blaugrana recuperi el prestigi perdut a Europa. Pesic veu els seus jugadors preparats per competir de tu a tu amb els grans favorits.
Pienso que podemos competir con todos los equipos, con Madrid, con Fenerbahce, con CSKA, y poco a poco estoy seguro, convencido que tenemos que construir un equipo que puede, verdad, competir con todos.
Doncs veurem si el Barça Lassa serà capaç de tornar una Final Four. L'objectiu de mínims, en boca del propi Pesic, és classificar-se pels quarts de final, pel top 8, com a pas previ per intentar ser a la Final Four. El Barça ja fa 4 anys que no la disputa. L'última vegada va ser el fatídic partit de semifinals a la Final Four de Milà 2014, amb la derrota 62-100 contra el Madrid, campió d'Europa la temporada passada. Veurem qui serà el campió de l'Eurolliga 2019. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres 10 d'octubre 2018 amb el José Matoes al control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
A partir de demà ens espera una fase regular de l'Eurolliga apassionant, com sempre, 30 jornades del millor bàsquet més els play-off, el millor de 5 partits, el top 8, que decidiran el nom dels 4 equips que disputaran la Final Four. Tant de bo que el Barça de Pesic pugui ser un d'aquests equips. De moment, per trencar el gel, com qui no vol la cosa, els blaugrana reben, o millor dit, juguen demà a la pista del Cesc, a partir de les 7 de la tarda. Un partit complicat, un partit exigent, que no arriba en el millor moment després del que s'ha vist del Barça en aquest inici de temporada a la Lliga Endesa. En la prèvia d'aquest primer enfrontament, debut a l'Eurolliga 2018-2019, Pesic s'ha mostrat prou optimista amb les possibilitats del Barça d'arribar lluny en aquesta competició.
Para Barça nunca es grande objetivo estar solo entre ocho. Con todos los respeto que tenemos con nuestros rivales en Europa Liga, nuestro objetivo es no solo clasificarse entre ocho, pero esto es primero objetivo. Pienso que podemos competir con todos los equipos, con Madrid, con Fenerbahce, con CSKA, y poco a poco estoy seguro, convencido que tenemos que construir un equipo que puede, verdad, competir con todos.
Sobre el rival de demà, el CSKA, a Moscou, l'entrenador serbi veu el Barça capaç de tornar d'allà amb una victòria.
No viajamos 4 horas y media a Moscú para perder partido. Preparamos a dar nuestro máximo contra un gran equipo, contra un equipo que tiene mucha cualidad individual y equipo, continuidad. Pero nosotros tenemos motivación. Para nosotros es un reto jugar un equipo fuera contra CSKA y a dar máximo el momento e intentar ganar partido.
I per cert, que el calendari del Barça en aquest inici de la fase regular de l'Eurolliga tampoc ajuda gaire. Dels primers 8 partits, 6 fora de casa. Pesic també s'hi ha referit avui a la roda de premsa.
Esto es todo ventaja. No teníamos mucho suerte con calendario Europa Liga porque, como yo sabe, hasta de primera vuelta Europa Liga se juega hasta última semana de diciembre y jugamos aproximadamente 10 partidos fuera.
I de cara als partits de casa, Pesic espera i demana a l'afició que ompli el Palau. Recorda, diu, Catalunya és un país de bàsquet.
Barcelona és una ciutat de baloncesto. Catalunya és un país donde es baloncesto segundo deporte después de futbol. I esperamos más gente y nuestro.
Doncs així ho veu Pesic a poques hores del debut del Barça a l'ASA en aquesta Eurolliga, a la pista del CSKA demà dijous. Més veus al Bàsquet al Dia, hem parlat amb Pau Ribas.
Parlem amb Pau Ribas del Bàsquet al Dia. Pau, comença el que més us agrada, no? Està la Lliga, està la Copa, però l'Eurolliga té alguna cosa especial, no?
Sí, és molt exigent. Vas a jugar als millors camps d'Europa contra els meus equips. Només falta estar a l'altura, no? Crec que aquesta temporada ha de ser la definitiva perquè no ens podem permetre doncs, tenir una altra Eurolliga doncs, desesperant com les últimes dues temporades.
A la tercera anirà la vençuda.
Bueno, nosaltres intentem des del primer dia fins a l'últim. Serà un partit complicat, però tenim ganes de començar bé. És un camp que a tothom li agrada jugar contra, jo crec, la millor plantilla d'Europa i veurem a quin nivell estem i bueno, hem de trobar el nostre camí per arribar a complir els passos, no? Primer, fer-nos forts a casa, fer una primera volta bona i veurem, no?
És el CSKA, però el calendari tampoc ajuda, no? Dels 8 primers, 6 fora de casa.
Sí, és veritat que el calendari ara és així. Estem preparats, intentarem treure les màximes victòries possibles, sabent que el Palau després ens ajudarà a la segona part de la temporada, no? Però al final juguem tots contra tots, hem d'aprofitar al màxim les millors dinàmiques i allargar les ratxes de victòries. Esperem que demà sigui la primera.
Quin ha de ser l'objectiu?
Bueno, hem d'anar a poc, però està clar que començar amb derrotes ens ha penalitzat molt els últims 2 anys i hem après que s'ha de començar al 100% perquè després doncs, ja pots anar més tranquil, amb més confiança i ho pots prendre d'una altra forma, no? Si estàs amb l'aigua al coll tots els partits fa molt complicat i hem de començar bé.
Coach Pesic parlava de mínim 8 anys, arribar al top 8 per intentar arribar a la Final Four. Òbviament, si no hi ha top 8, no hi ha Final Four.
Sí, és el que et dic, pas a pas. El que guanya la Lliga regular no guanya l'Eurolliga, guanya el que guanya la Final Four. Així que és intentar, doncs, primer fer-nos forts a casa, per allà passar moltes aspiracions d'arribar al top 8, perquè si veiem sempre el 50% de victòries, sobre el 50% de victòries estàs allà i després, doncs, amb aquesta confiança de ser forts a casa, guanyar partits a fora, que l'any passat ho vam aconseguir amb el Pesic, a camps complicats, i aquest és el camí.
Doncs demà dijous comença una nova Eurolliga, un llarg recorregut fins a veure el nom del proper equip campió d'Europa, campió de l'Eurolliga. Ho sabrem el proper mes de maig, en una Final Four realment molt especial que es disputarà del 17 al 19 d'aquell mes al Buesa Arena, a Vitoria, al País Basc. I estem allà, exentrenador del Barça, Xavier Añua, què tal?
Bona tarda.
Euroliga especial para Vitoria, no?
Mira, Vitoria es una ciudad pequeñita. Yo estoy encantado porque es una ciudad en la que se vive muy bien y se vive el baloncesto. Es una ciudad de baloncesto. Imagínate qué bonito puede ser que te digan, oye, la Euroliga vais a jugarla allí. Y es, Vitoria vive solo en este momento pensando en la Euroliga, no por lo que supone jugar cuatro partidos ahí, etcétera, por lo que supone de que la ciudad va a vivir con intensidad, con absoluta intensidad. Y bueno, aquí la gente está muy emocionada, los hoteles ya están todos reservados, las entradas vendidas, y bueno, lo que hace falta es que si el Baskonia no juega, pues juegue algún otro, como por ejemplo el Barça, querido Barça.
Lo que está claro es que ya se merecía Vitoria ser sede de una Final Four de la Euroliga, ¿no?
Sí, porque mira, ya ha jugado un montón de Euroligas. Yo creo de los equipos que más ha jugado. Entonces, el vivir baloncesto en Vitoria es algo como muy natural. Hombre, tan natural que nos hemos comprado el equipo de fútbol de Dalarre.
Exacto, exacto.
Bueno, no lo hemos comprado, lo administramos.
Sí.
¿No? Pero son las ropas que gastamos generalmente aquí. Es muy bonito que el baloncesto en Euroliga, mira, la Euroliga es que es algo que quizás no lo hemos percibido en toda su profundidad. La Euroliga es auténticamente intensa, es más intensa en muchas épocas del año que la propia NBA. Es decir, porque la NBA solo se juega intensamente generalmente en los playoffs. Y la Euroliga aquí, desde pasado mañana que empieza, se juega con un cuchillo entre los dientes y un martillo en la mano para ver si al contrario le puedes acuchillar, pegar un martillazo y ganarle. Uh-huh. Que eso no quita para que luego las relaciones sean muy buenas, por cierto, entre todos los equipos de la NBA. Hoy en la Euroliga.
En la Euroliga, sí.
En la Euroliga ya no hay equipos buenos. Bueno, aquí el último de la Euroliga, como decimos aquí, el más tonto hace relojes ya. O sea, todos los equipos son buenos. Todos los equipos. Y lo mismo puede ser primero que décimo o doceavo.
Bueno, es la grandeza de esta competición, ¿no?
Claro, yo la encuentro maravillosa. Luego ha repercutido, fíjate, parece mentira. El año pasado en la ACB tuvo cinco equipos de Euroliga. Y la ACB mejoró muchísimo. Porque cada vez que había un partido entre los cinco de la Euroliga, era partido de Euroliga, no de ACB. Era tremendo, tremendo. Y eso yo creo que es importante. Y los equipos se preocupan ahora mucho, porque, fíjate, el año pasado todos dábamos que el Cheska de Moscú y el Fenerbahce eran los favoritos. Y llegó el Real Madrid con un equipo muy compacto, muy bien hecho, por Pablo Lasso, y quedó campeón. Y mi querido Barça, siempre digo eso, que no hizo un equipo compacto, que no supo adaptarse a eso, quedó muy atrás, muy atrás. Ojalá todo eso se solucione y el Barça de este año sea competitivo, porque sería maravilloso.
Y la gran ilusión, lo decía ahora, ¿no?, de la afición es, en Vitoria, es ver al Baskonia en su Final Four, y si encima fueran capaces de coger el relevo del Real Madrid, ya sería demasiado, ¿no?
Hombre, sería
Vivir eso en casa.
Sí, sería demasiado. Pero te voy a decir una cosa. La afición de baloncesto es muy... La nueva afición de baloncesto es muy especial. Por ejemplo, mirar lo que pasa en Burgos, ¿no? Lleno esta. Aquí, si el Baskonia no juega, dará pena. Pero va a estar lleno animando a todos los que jueguen.
Eso seguro.
Y eso sí que el baloncesto ha conseguido, quizá por encima de algunos equipos de fútbol, que tienen unas aficiones como muy, muy, no sé, de leonas, que quieren pegarse, que quedan para pegarse. En el baloncesto las aficiones han hecho una cosa que es la contraria. Se juntan cuando juega un equipo de un sitio contra otro, se juntan a la salida y se van juntos de juerga.
Eso lo hemos visto siempre en la Copa del Rey, por ejemplo, también.
Claro, y eso es un ejemplo maravilloso. A mí me parece que es maravilloso. Y aquí en Vitoria eso ya casi es una moda, ¿sabes? Cada vez que viene uno del equipo contrario, durante el partido, todos se animan y luego se van juntos haciendo lo que llamamos aquí un pasacalle, una cabejira, ¿no? Y se van de juerga juntos porque se lo pasan muy bien. Uh-huh. Es muy bonito. Transforma la vida de una ciudad pequeña, sí, una Euroliga, y aquí va a ser un bombazo. El ayuntamiento, la diputación, se van a volcar, se están volcando ya, ¿eh?
Sí, sí, pero me imagino al presidente, a José Enquerejeta, haciendo lo imposible, lo divino y lo humano para que su equipo esté en esa Final Four, ¿eh?
Sí, pero mira, ha hecho una cosa que a mí me gusta. En vez de lanzarse a gastar dinero y hacer un equipo muy caro, lo que ha querido por primera vez en toda la historia del Baskonia es mantener la misma estructura. Y se marcharon dos jugadores y han traído otros dos jugadores que lo suplen. Va a ser la misma plantilla prácticamente que el último año. Y eso hace que los equipos que se mantienen a la larga son los equipos que ganan. Que fue el caso del Madrid, uh-huh, que ha mantenido una estructura y a pesar de que yo no soy muy madridista, ni mucho menos. Hombre, tengo a Pablo Lasso que le hice debutar en Liga ACB y eso me da un cierto cariño. Pero vamos, esa estructura que ha mantenido Pablo Lasso con el Real Madrid, y eso ha dado la posibilidad de que se gane. Entonces el Baskonia ha hecho eso también. Ha mantenido un poco esa estructura sin gastar más dinero. Hoy en día en el baloncesto vale más un buen entrenador. Nosotros tenemos...
¿Como Pedro Martínez, por ejemplo?
Pedro Martínez aquí en este momento se ha convertido no en un gran entrenador, sino en el entrenador, con mayúsculas. Ha transformado la mentalidad de todo el mundo, de la afición, el juego en grupo, el juego coral, un poco lo que es él, ¿no? El otro día me invitó, una cosa que me hizo mucha ilusión, a dar una charla a los jugadores. En medio de la cancha, en un entrenamiento, sentaron a todos los jugadores y tuve que darles una charla sobre valores, sobre lo que es los valores del jugador, la humildad, la solidaridad, todo eso. Y yo veía que esos jugadores estaban identificados íntegramente con la mentalidad de Pedro Martínez. Es decir, que lo que yo estaba hablando, que creía que les iba a aburrir, les gustó porque era lo que su entrenador les había transmitido, ¿no? Y entonces, el tener un entrenador así ya te transforma un club, no el equipo, te transforma el propio club. Y eso es muy bonito, ¿eh? Uh-huh. Tener un entrenador con esa mentalidad. Es un poco también, fíjate, es curioso, Pedro Martínez nunca, yo creo que nunca ha trabajado con Aito, y son los dos entrenadores que más se parecen, porque con Aito han trabajado casi todos, Salva Maldonado, y todos, ¿no? Y Pedro, yo creo que no. Y sin embargo, se parecen mucho en lo que es esa mentalidad de club, de grupo, de juego coral.
Xavier, ¿qué le parece su Barça, este nuevo Barça?
Yo, si te soy sincero, ya sabes que me gusta siempre ser sincero, creo que se ha reforzado muy bien, creo que está muy bien el equipo, pero no me gusta el entrenador. Yo creo que Pesic es un entrenador del pasado. Yo hubiese sido muy feliz con un Barça con el lituano.
Con Jasikevičius.
Con Jasikevičius. ¿Por qué? Porque es un hombre que vive, que es todo pasión. Que vive, que es un hombre del Barça, me consta, que es del Barça hasta las casas.
Sí, sí, hasta la médula, sí, sí.
Hasta la médula. Y entonces, ese entrenador hubiese transmitido lo que, por ejemplo, aquí transmite Pedro, que es más sereno, pero que es otro estilo, ¿no? Son estilos diferentes. Hubiese transmitido al Barça una mentalidad ganadora, de competitiva, de jugar divertido, de jugárselo bien. Porque Pesic nos dice, es que hay que volver a hacer que vuelva la gente a Can Barça. Si le aburres jugando a 60 puntos, no vuelve porque se aburre. Lo que tienes que jugar es con pasión, con ser, pues como ha sido el Barça muchos años, con los entrenadores que han tenido desde Kurczaski a Portela, a toda esa gente, siempre transmitían pasión al club, ¿no? Y eso yo no lo veo en Pesic. Bueno, quizás es una crítica que no es justa, igual no es justa, es lo que siento.
Uh-huh, sí, sí. Y usted que siempre dice lo que siente y lo que piensa, no puedo estar de preguntarle qué le pareció la salida de Juan Carlos Navarro.
Mira, Juan Carlos Navarro se dice, no, es que él quería seguir jugando, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira, a mí me da igual que quisiera seguir jugando, que no quisiera seguir jugando, creo que sí. Es un hombre que ha marcado la historia del baloncesto, uno de los grandes de Europa. Un hombre que ha estado no sé cuántos años, 20 años ha estado en el Barça.
20 años, sí.
Sí, sin un año que se fue a la NBA y volvió corriendo.
Exacto.
Un hombre con esa fidelidad, esa calidad, que todos los equipos le tenían pánico, porque cuando tenían la mano, el balón, todos sabíamos que podía hacer canasta y una genialidad. Y entonces, que un hombre tan importante, que seguramente, fíjate que en el Barça ha habido los Epi, ha habido mil jugadores impresionantes, ¿no? Sin embargo, este ha marcado la fidelidad al club. 20 años seguidos. Merecía algo muy, muy, muy especial. Y podía haber hecho una retirada, como hacen hoy los cantantes. Haber ido con el equipo recorriendo este año, esta temporada, y cada vez que hubiese ido a una cancha, por ejemplo, venir a Vitoria, donde todo el mundo le tenía mucho miedo y decía, este nos va a ganar, pues seguro que salir dos minutos a jugar con el equipo, saludar, y hubiese recibido una ovación de todo el pabellón de pie. Aquí y en todas las canchas de la CB. Uh-huh. Hubiese merecido hacer, como hacen los cantantes ahora cuando se retiran, haber jugado unos minutos, salir del campo, la ovación, todo el mundo de pie, porque ha sido un ejemplo de jugador. Yo creo que no se ha hecho bien. Lo siento mucho, pero no se ha hecho bien.
Uh-huh. Pues por eso, dicho lo cual, le van a hacer una estatua delante del pabellón, ¿eh?
Sí, pero eso ha sido después ya, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hombre, a Navarro le hubiera gustado retirarse de corto, en el parquet, en la pista.
Es un hombre, no sé, fijaros bien, es un hombre siempre muy calladito, no habla gran cosa. Es un hombre como muy retraído, muy modesto.
Él habla en la pista.
Sí, y él habla en la pista. Es decir, que él, el que haga una estatua, seguro que le dirá, oh, pues qué bien. Pero no, él quería vivir eso... de recorrer todas las canchas ACB,
sí, sí.
Y que todo el mundo lo hubiese, porque estoy seguro que todo el mundo lo hubiese aplaudido. Uh-huh. Y no ha dado ocasión a que el único sitio donde ha podido eso, pues le hicieron una ovación contra el pabellón de piel en la cancha del Madrid. Uh-huh.
Sí, sí.
Prefiero que se la hagamos en la cancha del Barça, ¿no?
Pues esto empieza ya la Euroliga, mañana a las 7 Cheska-Barça, ni más ni menos, el Madrid recibe al de Rusafaka y el viernes Fenerbahçe-Herbalife-Gran Canaria, el debut del Baskonia a la pista del Salgiris de Sarunas, ya sé que vicios. Don Xavier Añua, tenga el teléfono a mano, que iremos hablando a lo largo de la temporada, ¿eh?
Ya sabéis que yo, si llaman de allí, yo estoy listo siempre.
Una abrazada.
Una abrazada, Volga.
Next to me. Doncs demà dijous per fi torna a l'Eurolliga amb aquests enfrontaments a les 7 de la tarda Cheska-Barcelassa, a les 8 Panathinaikos Maccabi, a 8:45 Bayern Efes, a les 9 Real Madrid Darussafaka, per divendres a 7:45 Budugnos Milà, a les 7 Kimki Olympiakos Alguiris Baskonia i a 8:45 el debut de l'Herbalife Gran Canària a la pista ni més ni menys que del Fenerbahçe. Pel que fa a l'Eurocup, la segona competició continental, Tour Telecom encara a València, en joc des de les 8, Morabanc, Andorra, Brescia, i jugat ahir Unicaja 91-64, Fraport Skyliners, Frankfurt. A la Basketball Champions League, jugat ahir Iberostar, Tenerife 87-68, Telecom Baskets Bon, i per avui, Bambit, Fuenlabrada, UCA Murcia, Le Mans. Deixem Europa, anem amb la NBA.
A Radio Estel.
Salen, te hacen un crujido en dos minutos y te envían a Salamanca a estudiar, que decía Manuel Comas.
Bàsquet al dia, Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs escolta l'home de l'NBA aquí al Bàsquet al dia, l'Adri González. Hola, Adri, què tal? Bona nit.
Què tal, bona nit?
Queden dies, només dies perquè comenci la NBA 2018-2019 i el general manager de les franquícies consideren que els Warriors són els clars favorits per tornar a guanyar l'anell. Què et sembla?
Bueno, no els podem contradir, no, en aquest cas. És una decisió lògica i bé, no podíem esperar una altra cosa. Al final, tots tornen a ser seguits. des dels quatre darrers anys i un equip doncs, que ha afegit a Marcos Burins, no? No hi ha motiu per pensar que, a priori, el gran favorit són ells. A partir d'aquí, doncs, el que sempre diem, la NBA ha donat moltes voltes, la temporada és molt llarga i els play-offs, doncs, una part que mai és justa amb els que fan una temporada regular. Per tant, tot està per fer i bé, desitjant ja veure els primers partits oficials i partits de veritat.
I per cert, que avui es publica als Estats Units, Adri, que els Warriors es podrien quedar sense Kevin Durant la propera temporada, que podria marxar als Knicks.
Bé, és una opció, però clar, al final jo entenc que els Knicks no poden fitxar, no? Tots els jugadors estrelles que queden lliures d'aquí un any. També es parla de Kyrie Irving, ara sona Durant. Bé, em recorda molt quan al seu moment doncs, també es deia que, crec que era 2015, l'agència lliure d'aquell any doncs, era la de LeBron James, no? I al final doncs, no va aparèixer LeBron ni va aparèixer cap jugador rellevant. Els Knicks sempre porten aquesta rumorologia darrere, sempre doncs, són l'equip que acollirà les estrelles i de moment doncs, no n'hem vist cap aparèixer per allà. També dic, ojalà alguna doncs, aparegui a New York i faci de la franquícia doncs, el lloc seriós que fa molts anys que no és. Però vaja, de moment doncs, rumors són rumors i em costa molt veure el Durant saltant d'uns Warriors doncs, que ara mateix són campions de NBA, favorits i un equip doncs, que no és el típic del que qualsevol voldria marxar.
I els Spurs, de Pau Gasol, que perden per lesió a Murray?
Sí, és una baixa dura, esperem que de no molt temps, però vaja. També Lonnie Walker, el rookie, s'ha lesionat. Al final, doncs, per sort de la pretemporada, i encara hi ha marge perquè els jugadors es recuperin i puguin tornar en algun moment de la temporada, però bé, no és la millor forma de començar. I a més, recordant doncs, que un tal Manu Ginobili doncs, els va retirar i ja no està a l'exterior, no va reforçar. Però vaja, insisteixo en el que dic sempre amb els Spurs. Són un equip que més enllà de jugadors no entén d'estrelles i qualsevol baixa, doncs al final acaben suplint amb l'esforç dels altres. Així que, tot i aquest infortuni, jo crec que se'n sortiran i començaran bé la temporada.
I per acabar, Adri, tornant als general managers, opinen que LeBron James, nou jugador dels Lakers, serà l'MVP.
Per què no? O sigui, al final sabem que LeBron és el millor jugador de la Lliga, indiferentment a on jugui, i per tant doncs, és de calaix no? Pensar que pot ser l'MVP. Ara mateix doncs, sempre parlem del mateix, dinàmiques, equips que sorprenen, com van ser, per exemple, els Rockets l'any passat, que van ser el millor equip tenint NBA, el millor jugador del millor equip, James Harden, l'any temporada doncs, el va premiar, no? O el mateix Russell Westbrook, que fa dos anys doncs, va promitjar un triple-doble i també se'l va considerar MVP. Al final, doncs, el millor jugador no sempre és el que guanya el premi. Sí que és veritat doncs, que LeBron als Lakers tindrà encara més premsa i encara més doncs, aquesta fama que és de guanyar els premis. I bé, dependrà molt de la temporada dels Lakers. Si són capaços de sorprendre i estar allò que entre els quatre primers de l'Oest, opcions tindrà de guanyar-lo. Al final doncs, és un jugador que, com dic, per mi és el millor de la Lliga i qualsevol jugador del seu carisma doncs, voldrà no? ser el MVP. Veurem, només el temps ho dirà.
Doncs així estan les coses. A la NBA... A pocs dies, ja per fi que comenci la fase regular, que comenci la temporada. Adri, fins al proper dimecres.
Bona nit, que vagi bé.
A Radio Estel.
Estaría bien que se volvieran a ver las caras estos dos
equipos. Lo firmo ahora mismo y te invito a lo que quieras, vamos.
Bàsquet al dia.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, dir-vos que el Força Lleida es manté líder de l'Aleport amb dues victòries i zero derrotes després de guanyar ahir a la pista del Prat per 65-82. L'equip pretenc suma zero victòries, qui tampoc s'ha estrenat de moment, el Barça l'ACB de Diego Campo, que ahir perdia 86-83 a la pista del Palència. Avui es disputa la segona jornada de l'Ale Plata, Montvic, Hospitalet i Girona, Menorca. Avui, des de les 9 de la nit, en directe per Teledeporte, en joc el partit Avenida Unis Girona, final de la Supercopa Dia. El bàsquet Manresa, el Baxi Manresa, arriba als 3.150 abonats, una xifra que supera un increment de més de 1.000 respecte la temporada passada. Sadiel Rojas, jugador de l'UQAM Múrcia, lesionat en el colze, s'ofereix una epicondilitis medial i una distensió muscular. Es perdrà el primer partit de Champions i es dubta per la jornada 4 de la Lliga Endesa. Ho deixem aquí. Gràcies al José Mato, és al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.